L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Benvinguts, fem una vegada més territori també amb la informació. L'esforç que suma cada dia la gent de les EMUTE és per a oferir precisament un producte informatiu, social, creïble i també de qualitat. Des de cada una de les emissores que configuren l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre, els saludem i els invitem a compartir amb nosaltres aquest temps d'informació. Doncs aquest informatiu avui el comencem una altra vegada a Deltebre perquè, per lo que sembla, el frec entre l'equip de govern i l'oposició continua. De fet, l'oposició en bloc va plantar ahir l'equip de govern de Deltebre en un ple que s'havia convocat per modificar les retribucions dels regidors. Els regidors de l'oposició van fer campana en el ple extraordinari i urgent d'ahir al migdia, en el qual gairebé la meitat dels seients buits es van aprovar diverses modificacions dels sous dels membres de la corporació. En té més dades d'aquesta notícia la nostra companya a Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
A l'Ajuntament de Deltebre va tenir lloc ahir al migdia sessió extraordinària de ple municipal amb un únic punt a l'ordre del dia, la modificació de l'acord adoptat al ple d'11 de juny de 2009 pel que fa a les remuneracions que han de percebre els membres que formen part de la corporació municipal en el desenvolupament de les seues funcions. El plenari va ser molt breu, ja que no hi va assistir cap dels membres dels tres grups de l'oposició, Convergència, Unió, Partit Popular i PSC, com a mesurat de protesta. A banda de l'aprovació del punt, l'alcalde de Deltebre anunciava que els 600 euros estalviats per la no assistència de l'oposició es lliuraran a Creu Roja. Gervas i Aspa.
Bueno, ha sigut un ple extremadament tranquil, perquè la no assistència de la gent dels regidors de l'oposició, que jo crec que hauríem de tenir clar que representen a molta gent del poble, i això vaig fer-ho dir moltes vegades, per tant, en aquest moment la gent del poble no se sent representada per aquesta gent, perquè això és un flac favor a la democràcia. La primera vegada que ho fan, també hi ha altres vegades se van aixecar sense manar, van absentar-se. Bé, ja penso que això demostra també el tarannà democràtic de cadascú, no? L'únic punt del ple era el mateix de l'altre dia, era el ple que significava més o menys reordenar tots els salaris i sous d'aquests regidors, en aquest moment, perquè el senyor Mingo Alcalá passa a formar part, diguéssim, a treballar per a l'Institut de Tortosa en aquest moment, i havia de regularitzar la seva situació laboral, per tant, és el que passava, no? S'ha aprovat, òbviament, i per altra part, també ha anunciat que aquests diners que avui els regidors de l'oposició han tingut a bé no cobrar per no acudir, com ells volen també, jo estic molt satisfet, passaran a formar part a Creu Roja, aquests 600 euros, per incrementar el banc d'aliments, que en aquest moment són molt necessaris per a moltíssima gent del poble.
L'oposició convocava ahir al migdia una roda de premsa conjunta a Tortosa on feia pública la seva no assistència al plenari com a protesta per les darreres tres sessions extraordinàries de ple la darrera setmana, que consideren poc ètiques i innecessàries.
Doncs sí, efectivament, com tu acabes d'explicar, Lluïsa, a l'oposició, mentre es celebrava aquest ple, convocava una roda de premsa a Tortosa, en la que es van escoltar pronunciaments com aquest, per exemple, que feia Lluís Soler de Convergència i Unió. Soler deia que no veien justificada l'urgència d'un ple per parlar únicament de les retribucions dels regidors. També Soler afegia que els grups de l'oposició, que sumen 8 regidors respecte als 9 de l'equip de govern, no van assistir al ple per no participar d'un debat interessant i poc ètic del repartiment de recursos econòmics en un moment de crisi econòmica. A més, Soler, per part de Convergència i Unió, Salvador Bertomeu, com a portaveu del PSC, i Tomàs Castells, del Partit Popular, van denunciar que aquest és el tercer ple que en poc temps l'alcalde, Gervasi Aspa, convoca pel mateix tema. Explicaven també que l'últim d'aquests plens va ser dimarts d'aquesta mateixa setmana, però la seva proposta de modificació no es va aprovar perquè no van assistir al ple 2 membres de l'equip de govern i l'oposició li va tombar la proposta. Cada ple costa 825 euros, van denunciar els membres de l'oposició, que hi van afegir que mentre que l'equip de govern hi ha 2 dedicacions exclusives i 4 de parcials, els regidors de l'oposició només cobren 75 euros per assistència al ple. I anem a continuar parlant de política municipal, encara que no d'un ple, però sí que anem a Tortosa perquè l'alcalde de la capital del Baix Ebre, Ferran Bel, assegurava ahir que no té previst aplicar les mesures de reducció de sou als funcionaris de l'Ajuntament previstes pel president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. En tot cas, Bel valorava que són unes mesures que arriben fora de temps, esbiaixades quant a la seva incidència i del tot improvisades, i que només, afegia, les aplicarà si se l'obliga. Per a Bel, no és de rebut que es demanen en la situació actual els mateixos sacrificis a les administracions municipals. L'alcalde de Tortosa feia aquestes declaracions després de que el president espanyol, recordem, anunciés el passat dimecres una retallada del sou dels funcionaris del 5% per a reduir el dèficit públic. I no ens movem encara de Tortosa, tot i que seguim parlant de política, en aquest cas del grup que hi ha a l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa. El grup municipal del PSC a l'Ajuntament tortosí trametia a l'alcalde de la ciutat, el convergent Ferran Bel, una carta amb la informació relativa a 4 factures emeses per diversos serveis a l'àrea de festes i per valor de 24.000 euros que presentarien irregularitats, segons els socialistes. El grup socialista denuncia que, a més de no incorporar la retenció de l'IRPF i la data de número de registre, els serveis facturats correspondrien a una relació laboral i no mercantil, com l'hauria considerat l'equip de govern. El portaveu municipal del PSC, Joan Sabater, tornava a queixar-se de les dificultats dels grups de l'oposició a l'hora d'accedir a la documentació necessària per a fiscalitzar l'acció de govern. Els socialistes recordaven que davant els lacònics comptes de la Comissió de Festes i Seguretat d'enguany, gairebé telegràfiques comparades amb els del 2007, reclamaven les factures en detectar possibles irregularitats que el regidor Ricard Lleixà va traslladar a l'últim ple ordinari d'aquest mes de maig. Després d'una picabaralla dialèctica, l'alcalde va instar Lleixà a documentar les seves acusacions. La missiva incorpora la informació d'aquestes 4 factures per valor de més de 24.000 euros, com diem, i que el PSC considera que no s'ajusten a la normativa vigent.
Dissabte 15 de maig a Sant Carles de la Ràpita, Matadero Festival. A partir de les 5 de la tarda, tallers infantils, contacontes, parades artesanals, grafitis, escacs i barra d'entrepans calents i beguda. I a partir de les 9 de la nit, concerts en directe de Erenya, Marge de Pedra, Taus, Oco Baix i, com a cap de cartell, Cthulhu. Matadero Festival 2010. Organitza Associació Tornai i patrocina Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Ràpita. Els beneficis d'aquest festival aniran destinats a l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
També volem fer referència al malestar que sembla ser que hi ha entre el govern d'Aragó i el de Catalunya pel tema de la gestió de la conca de l'Ebre. L'Agència Catalana de Notícies assegura que el govern català té competències en la conca de l'Ebre i justifica que hi puguin fer propostes de gestió. Recordem que el govern d'Aragó anunciava que preveu presentar al·legacions en aquest pla de gestió de conca. Ter Gineu explica més amplament. Des de la Plana Ràdio.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Manel Hernández, responia el passat dimecres les acusacions del govern d'Aragó després que hagin anunciat al·legacions al Pla Hidrològic de Catalunya que el govern té competències a la Conca de l'Ebre i que per això poden fer-hi propostes de gestió com la regulació dels cabals ambientals i mesures per garantir l'abastament als pobles de Lleida i de les Terres de l'Ebre.
Bueno, tothom té dret a fer al·legacions, no? El pla de gestió de conca del districte fluvial de Catalunya, el de conques internes, nosaltres estem convençuts que és un pla que conté un total respecte a les competències de, en aquest cas, de l'Administració General de l'Estat i la Confederació Hidrogràfica, el que seria la Conca de l'Ebre, i que, a més, és un pla que, quan s'aprovi, és vigent i d'aplicació a conques internes. Però el pla té un programa de mesures. Llavors, la Generalitat de Catalunya, a Conca de l'Ebre, és competent en moltes coses, en urbanisme, en turisme, en carreteres també, i és competent en els temes d'abastament, sanejament i medi. Per tant, el nostre programa de mesures que diu les mesures que hem de fer a conques internes, obligat, i les mesures que hem de fer per competència pròpia a la Conca de l'Ebre, perquè ningú ens ho farà, és garantir l'abastament als pobles de Lleida garantir, i a les Terres de l'Ebre, garantir el sanejament, garantir les accions de medi, Això ho han de fer i, per tant, es contempla aquí.
En aquest sentit, i respecte a les amenaces del govern d'Aragó de fer servir la via de la justícia per tal de frenar el pla, Hernández dia que si no s'escolten la proposta catalana, llavors seran ells els qui faran recursos.
Llavors, què fem amb els cabals ambientals? A les conques internes estem treballant la seva aplicació d'acord amb el pla que va aprovar el govern l'any 2006. I què fem a la Conca l'Ebre? Proposem, no aprovem res, proposem el pla de gestió de la Conca l'Ebre, quins cabals ambientals hauria d'haver el Segre, per exemple, i sobretot quin cabal necessita el Delta per no tenir més regressió, més salinització i més complicacions. I és una proposta que la té el govern de l'Estat i que la té la Confederació Hidrogràfica. I això no és cap invasió de competència. Que ens facin cas o no, ja ho veurem. Llavors potser serem nosaltres els que farem recursos.
Hernández creu que Aragó entén que no s'haurien de proposar mesures ni a la Conca de l'Ebre, que això s'hauria de fer tot a través del pla de gestió de la Conca de l'Ebre, però afegia que l'ACA ho estudia i passarà els informes jurídics perquè entenguin que això no és una invasió de competències.
Gràcies, Tere. Continuem encara amb tu perquè, per lo que sembla, la gent de les Terres de l'Ebre utilitzem poc el servei públic de transport. Segons les estadístiques, només un 2,3% dels viatges que es fan a les Terres de l'Ebre es fan amb transport públic.
La Generalitat ha invertit en els darrers dos anys un total de 773.000 euros a les Terres de l'Ebre per donar compliment al Pla de Transports de Viatgers. El director general de Transports Terrestres, Manel Villalante, en feia un balanç davant el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. El director general del Transport Terrestre assegura que es millorarà la informació per donar a conèixer l'oferta en transport públic. L'escoltem.
El conjunt de comarques de l'Ebre, únicament el 2,3% dels viatges, tant interiors com de l'Ebre respecte a la resta de Catalunya, només el 2,3% es fa en transport públic. Era la partida, realment l'oferta de transport públic era escassa. Hem fet aquesta aposta. Nosaltres ens sentim satisfets en la mesura en què aquesta inversió en recursos públics, en una època doncs, que, com bé saben, més avui, doncs, els recursos són limitats i s'han de saber gastar i gastar bé. Nosaltres creiem que fem una aposta, hem fet una aposta al llarg d'aquests dos darrers, dos o tres anys, precisament per garantir que l'oferta doncs, es tiri de la demanda. No? I ara, és, si un va per les carreteres i pels pobles doncs, de les comarques de l'Ebre, veu autobusos abans no hi eren. No? Ara cal que aquests autobusos vagin més plens, igual com hi ha línies que han tingut un moment molt important de servei, que s'ha vist correspost amb serveis de punt de vista d'ocupació, com la línia que va d'aquí de Tortosa al Canar, que van posar en marxa el juliol del 2008 i que és com una mena d'eix paral·lel a la línia costanera en el conjunt de comarques, doncs, amb altres línies al voltant de Gandesa, al voltant de Mora, doncs encara el creixement és lent. Però realment això suposa un canvi cultural. Ens hem compromès doncs, a incentivar la informació perquè es pot escoltar els agents socials i bon, segurament no hi ha un prou coneixement dels serveis que hi ha en aquests moments, doncs amb això ho farem. I ho farem de forma imminent, nosaltres hem fet un esforç, doncs el farem més, perquè sens dubte, si la gent no sap que existeix el servei, doncs no estem fent bé les coses i per tant doncs, la nostra obligació és no només posar-lo, sinó fer-lo, torno a dir, que la gent l'utilitzi.
Segons Villalante, s'ha executat entre un 80 i un 90% de les actuacions previstes al pla, amb l'objectiu que l'oferta de transport públic sigui estirar la demanda. Villalante explica que la integració tarifària potent a les Terres de l'Ebre serà amb el ferrocarril.
Per tant, la integració tarifària potent per les comarques de l'Ebre és precisament integrar tarifàriament els serveis de Renfe, de forma que doncs, un estudiant o qualsevol persona doncs, pugui utilitzar un autobús, arribar a l'aldea, agafar el tren, arribar a Barcelona i pugui agafar el metro de Barcelona o l'autobús amb un únic bitllet. No? Això ha de ser una realitat el 2012 i per això estem treballant.
Segons la darrera enquesta de mobilitat quotidiana, només un 2,3% dels viatges que es fan a les Terres de l'Ebre són amb transport públic. Una de les mancances que s'intentaran resoldre és la falta d'informació sobre els serveis que s'ofereixen.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu Mute.
L'Ametlla de Mar és protagonista ara amb una primera crònica que ens parla del sector tonyinaire, perquè els tonyinaires començaran la campanya 2010. Durant un mes, les sis barques de l'Ametlla de Mar faenaran al Calador Balear per a cobrir les 760 tones que enguany els permet la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic. És Araceli Domínguez qui ens amplia aquesta informació des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio.
Diumenge 16 de maig comença la campanya 2010 per a les tonyineres que clou el 14 de juny. Tot està a punt perquè les sis barques de l'Ametlla de Mar, que porten una mitjana de 14 pescadors, vagin rumb al Calador Balear després de 11 mesos parades. En aquest temps s'han fet les tasques de manteniment dels vaixells i en aquests últims dies la qüestió és armar-les, és a dir, posar a punt tots els detalls, xarxes, cordes, caps i menjar, entre d'altres qüestions, i que la maquinària estigui al 100%. No volen en surts després de tant de temps parades i tenint només un mes per a faenar. Les expectatives pel que fa a les captures són molt bones per a aquesta campanya. S'ha albirat molta tonyina. Això vol dir que el sacrifici que s'està fent de compliment de la quota per a la recuperació de la tonyina està donant resultats. Per a aquesta campanya la quota s'ha reduït en un 40%, el que suposa que cada barca pescarà 760 tones. Perquè es compleixi la normativa, totes les tonyineres, no només les de la cala, porten un observador certificat per l'ICAT. Aquest observador homologat va ser una petició dels pescadors de l'Ametlla de Mar per regular la picaresca d'altres barques que no complien la normativa i té un cost per barca de 20.000 euros. També van aconseguir que es retallés la flota sobredimensionada d'altres països. Malgrat tot, els pescadors estan dolguts perquè l'Estat no dedica recursos en aquest marc de crisi que vivim a campanyes científiques que demostrin quin és realment l'estoc de la tonyina. Per a Vicent Balfego, patró del tonyinaire Tio Txell.
Sí, una mica estem dolguts perquè tenim plantejades campanyes científiques per veure doncs, i analitzar l'estat de l'estoc i doncs, lamentablement doncs, l'estat econòmic del país doncs, no impedeix fer-les en la magnitud que les preteníem fer i per falta de fons. I és una llàstima doncs, que no s'investigui, que no s'investigui en diners en saber com està el calador, en tot temes científics.
Els tonyinaires lamenten que només siguin ells els que destinen diners a aquests estudis i que arriba un moment en què no hi ha prou pressupost per fer-ho. Aquest mes també surten a faena pel calador mediterrani Turquia, Líbia, Croàcia, Grècia, Malta, Tunis, Itàlia, França, Marroc i Argèlia. Cada país va a la zona del Mediterrani oriental, occidental o central que li és més propera.
Gràcies, Araceli. Després tornarem a l'Ametlla de Mar. Ara seguim, però, encara amb temes relacionats amb el món de la pesca, amb el sector pesquer, perquè la Generalitat ha anunciat la finalització de l'adequació de la llotja del port de les Cases d'Alcanar. Una actuació que ha significat una inversió de 173.000 euros. Tere Giné, la Plana Ràdio.
Segons Ports, la llotja del peix del port de les Cases d'Alcanar es troba ara adaptada als nous requeriments pel que fa a tancaments, paviments i revestiments. Amb les obres executades també ha dividit la superfície de l'edificació per zones d'ús, així l'espai s'ha distribuït en zona d'arribada i de descàrrega, sala de subhastes i zona de classificació i expedició. A l'interior de la llotja, la zona de compradors s'ha situat darrere de la línia de subhastes. A més, la remodelació ha permès crear una zona des d'on els visitants poden observar la subhasta del peix sense interferir en les tasques del sector pesquer canareu. També s'ha habilitat un espai per a l'ús veterinari i un magatzem. L'adequació de la llotja del peix del port de les Cases d'Alcanar és una actuació que forma part del Pla de Millora de les Llotges de Catalunya. L'any 2009, el sector pesquer de les Cases d'Alcanar va assolir un volum de venda de 322.385 quilos, amb un valor de venda en llotja de 1.200.000 euros. Aquest port disposa d'una flota pesquera de 12 embarcacions.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Seguim recorrent i coneixent l'actualitat informativa des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, des de l'associació EMUTE, a través del nostre informatiu conjunt. Anem ara a Amposta perquè Manel Ramon ens explica des de la capital del Montsià que Acció Social i Ciutadania celebrarà aquest cap de setmana, concretament dissabte a Amposta, el Dia Internacional de les Famílies.
Doncs efectivament, aquest dissabte celebrarà a Amposta, a la zona del Castell, com a punt central de les Terres de l'Ebre, el Dia Internacional de les Famílies. Així se va decidir l'any 1993 per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides que el dia 15 de maig es celebrés el Dia Internacional de la Família. Una jornada que celebrarà sota el lema Som Família, Fem Valors, intentant impulsar la generositat, l'autoestima, l'esforç, la dedicació, el respecte o la responsabilitat. Diferents activitats es celebraran a la zona del Castell d'Amposta, tal com explicava el delegat d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs.
Este dissabte el que celebrem a Amposta és el Dia Internacional de les Famílies. Se tracta d'una celebració que es portarà a terme a tots els territoris de Catalunya. I aquí a les Terres de l'Ebre aquest any hem escollit Amposta i hem escollit concretament la plaça del Castell per a poder tirar endavant aquesta celebració que tindrà lloc a partir de les 10:30 del matí. Són diferents tallers, diferents activitats lúdiques per a portar a terme en les famílies. És una iniciativa de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i Ciutadania i bàsicament el que pretén és reflexionar al voltant del paper que té la família com a principal transmissor de valors. Enguany el lema que s'ha adoptat és Som Família i Fem Valors i bueno, bàsicament és recalcar la importància que té la família com a espai on se donen pautes a través de tot el que són emocions i relacions interpersonals.
Aquesta diada, que se celebra arreu del món, representa una oportunitat per conscienciar la societat sobre l'estat en què es troben les famílies i els desafiaments i problemes que afronten i per promoure accions apropiades per defensar-les.
També des de l'Ametlla de Mar hi ha celebracions, però en aquest cas seran avui mateix. Soul Attack tancarà la 11a edició de Com sona l'ESO. Aquesta banda de tres noies valencianes estaran acompanyades pels alumnes participants a la trobada en un concert final que promet ser massiu i que serà, com diem, avui mateix, aquest divendres a la nit. De nou, Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio l'Ametlla de Mar.
Aquest divendres a la nit clou la 11a edició de Com sona l'ESO amb un concert al moll de la banda valenciana Soul Attack, a la que acompanyen els alumnes participants de la trobada que han preparat 5 temes conjuntament amb el grup de noies valencianes per a l'ocasió. Soul Attack és una formació de 3 grans veus femenines a les que agrada acompanyar-se d'una excel·lent secció de vents i una bona rítmica. De ben segur, els nois i noies de Com sona l'ESO sabran fer un bon acompanyament a aquestes noies amants del soul que fusionen la música negra amb les seves arrels i barregen funk i soul amb ritmes mediterranis i, per damunt de tot, amb lletres en la seva llengua i que deuen el seu nom a allò que sentia James Brown quan estava posseït per la música. Vicent Bravo, un dels professors organitzadors de la trobada.
Precisament farà un mes que ha tret el seu segon disc. És un grup que està molt en alça. Les seues tres solistes fan un tipus de música, el mateix nom ho diu, soul, el fan en català, evidentment, i la veritat és que havíem pensat en elles precisament per això, perquè són elles, perquè un poc la dinàmica de la trobada ha sigut valorar i fomentar la dona com a creadora també. I en l'apartat musical, evidentment que també hi ha dones. I per això vam triar Soul Attack. És un grup que està molt, molt, molt en alça.
Aquests dies han estat tot un èxit, plens d'emoció, feina i diversió, tot i que el temps en alguns moments ha desllluït la trobada. Malgrat tot, la carpa gegant instal·lada al càmping ha permès que totes les activitats, en especial els assajos, es desenvolupessin amb normalitat. Dimecres va tenir lloc Love Festival amb els grups formats per alumnes de diferents instituts. Així van tocar Batucada d'Ull de Cona, Sense Sal de Vila de Cavalls, Els Moniatos de Benicàssim i Cisco Torrent d'Ull de Cona. A lo festival també estaven convidats els Magna de la Terra Alta i Cisco Torres Rock d'Ull de Cona. I dijous es posaven en el moll l'espectacle de músiques tradicionals Dona'm la mà, amb el grup 3 Fanball. A la carpa, a partir de les 12, tenia lloc la final de Com sona el karaoke 2010. Com sona l'ESO és una trobada anual d'alumnes i professors de música de 41 instituts de secundària de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, en la que enguany han participat gairebé 1.000 alumnes d'entre 12 i 17 anys, 150 instrumentistes i la resta fent cors i 100 professors.
I ja que parlem de música, doncs anem a continuar amb temes relacionats amb la música, en aquest cas tradicional. L'empresari i músic tortosí Josep Maria Echevarria serà l'encarregat demà de presentar i interpretar davant el públic de Santa Bàrbara una jota dedicada al poble, obra dels músics planers els germans Arasa, més coneguts com els Flarets. El senyor Echevarria explicava que va ser als anys 50 quan va conèixer a Pepito i Daniel, fills dels populars músics. A la dècada següent i en motiu del 50 aniversari de l'empresa IFE, que dirigeix, Echevarria va publicar un disc amb un recull de peces populars i que incluïa als crèdits unes vivències explicades pels mateixos Pepito i Daniel. Entre altres coses, li van explicar que tenien una jota composada pels seus pares. Aquesta jota ha estat oblidada fins ara, quan Echevarria li va proposar al professor d'harmonia, Joan Vidal, de recuperar-la. I això és el que farà aquest dissabte a les 8 de la tarda i al Centre Cultural de Santa Bàrbara. Escoltem Joan Echevarria.
Els anys 50 i 60 vaig conèixer els Flarets, els fills dels Flarets, eh? A Pepito, del violí, que és el que vaig deixar constància. Quan vaig fer el disco dels 50 anys de la IFE, pues vaig deixar unes vivències de com se bevia abans, el folclorisme, com feien ells les flautes, com feien la evolució dels xilofons, totes les variants aquestes, i bueno, entre ell i el seu cosí, el Ricardo, pues se va quedar molt, una cosa molt bonica. I entre les coses em van dir que tenien una jota pues, que sí, la vam arribar a reorientar una mica i em va explicar, i la veritat és que es va quedar una mica oblidada. No? I no fa molt, pues, parlant amb el Joan Vidal, el professor d'harmonia, dic, home, jo tinc alguna dels Flarets. Home, pues seria bo i tal. I és que em van ficar a fer l'agulla en la possibilitat de donar-la a conèixer. Una jota clàssica del món aquell, no? Dels anys 60-70, no?
La jota és obra de Daniel Arasa i, segons creu Echevarria, la idea del Flaret hauria estat la de posar-hi també lletra, perquè la partitura contempla veus de tiples, tenors i barítons. La lletra, segons Echevarria, la va posar després Moreira. Ell, el que ha fet ha estat passar la partitura a piano i d'aquí ha tret l'adaptació per acordió, que serà amb l'instrument que la interpretarà per a estrenar-la.
Jo crec que el José Daniel la va dir que fer, perquè les veus que tinc aquí de tiples, tenors i barítons i baix i tot això, com si volgués ficar lletra, que no la vaig arribar a agafar la lletra. És una espècie de jota com tipus de Moreira. Moreira va ficar la lletra més antiga i este pues, només ficar la música. Jo el que he fet ha sigut passar-la a piano i de piano passar-la a midi. Aquí la tocaré en acordeó.
El concertista també avançava que la seva intenció demà dissabte i després de l'actuació d'acordió que oferirà per estrenar aquesta peça composada pels populars músics planers és la de donar al poble la partitura que ell mateix ha recuperat i arranjat. Per això la lliurarà a l'alcalde del municipi. I per acabar ja pràcticament aquest informatiu, tornarem al mateix municipi, a la mateixa emissora des de la que començàvem aquest temps de notícies, a Deltebre. En aquest cas, per parlar d'un tema ben diferent, anem a parlar de cultura i d'art. Els alumnes de l'associació Lo Color del Delta exposen les seves pintures a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo. Ho explica també Lluïsa Bertomeu des de Ràdio Delta.
Avui divendres s'inaugura a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo de Deltebre una exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta. L'aula de pintura, on imparteixen classes de dibuix i també de pintura acrílica i a l'oli, va posar-se en marxa l'any 2006 i l'any 2009 va constituir-se oficialment l'associació. Per segon any consecutiu aprofitaran l'exposició per mostrar el treball dels alumnes, però també per donar-se a conèixer entre els afeccionats al món de la pintura. Sobre aquesta mostra ens parla la presidenta de l'associació Lo Color del Delta, Dorita Subirats.
Los cuadros, pues se trata de, mira, hi ha cuadros de paisatges de per aquí, cuadros de tota classe. Los nivells que tenim nosaltres, pues de tots els nivells una mica. En fi, jo crec que és interessant. Tots els alumnes es posarem un quadro menut o dos, tot lo més. Llavors hi ha crios. L'edat, la més gran, sóc jo, que tinc 67 anys. I llavors ja, a partir d'aquí, pues, va baixant, fins als crios, que n'hi ha crios que tenen 5 i 6 anys. Hi haurà olis, jo crec que enguany hi haurà més olis que res, olis i d'això i acrílic. Convideu a la gent que passen i que s'animen i que s'apunten, que això és cultura i va molt bé.
L'exposició es podrà veure a la sala d'exposició en Ramon Calvo fins al proper 30 de maig, en horari de dilluns a diumenge de 7 a 9 de la nit. La inauguració avui divendres a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ah. avui ens ha de creuar la perturbació causant d'aquest temps tan insegur. Per tant, al llarg de la jornada són possibles ruixats localment acompanyats de tempesta amb calamar-se i d'intensitats que poden arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Serà ja de cara al vespre que la perturbació s'allunyi, comencin a obrir-se algunes clarianes, es reforci la tramuntana i el temps iniciï una tendència a millora. Cota de neu 1.200-1.300 metres, l'ambient força fresc. Demà, més clarianes, menys precipitacions, temperatures en ascens, potser algun ruixat de tarda, especialment al nord-est del país, en zones de muntanya, i especialment en el Pirineu és on encara podrien quedar algunes nevades. Però la tendència és que l'anticicló s'acosti. Aquest arribarà diumenge i sembla que ens continuarà afectant tota la propera setmana, fent que les temperatures diurnes cada cop siguin més càlides.
Ja ho han sentit. El temps és el que posa el punt i final en aquest temps de ràdio que dediquem des de les emissores municipals a repassar l'actualitat als pobles i ciutats de l'Ebre. Gràcies per la seva atenció, bona jornada i tornem el proper dilluns.